aquests acompanyaments, la conscienciació, ens ajudi a totes juntes, no?, i tots junts avançar cap a aquesta igualtat que té tants impactes positius en al final, sobre dones, sobre homes, sobre les criatures, sobre el conjunt de la societat.
La Núria Vergés és la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els treballs de la Generalitat. Avui ens ha acompanyat per parlar d'aquesta bretxa salarial de gènere a partir de les dades presentades aquest dilluns, aquesta bretxa salarial que se situa avui a Catalunya en aquest 20,6%, aproximadament uns 6.000 euros anuals de diferència al que cobra una dona respecte al que cobra un home per fer la mateixa feina. Senyora Vergés, gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dia.
Que tingui molt bon dia. Passa un minut del punt de les 9 del matí. Hem d'anar en directe fins a Roses per parlar amb l'alcalde d'aquesta localitat. Allà hi tenim aquest incendi que està cremant des de la mitjanit i on hi treballen una quarantena de dotacions dels bombers. L'últim recompte parlava d'unes 400 hectàrees cremades. Tenim també una situació complicada a les carreteres catalanes. Hi ha hagut també un accident a l'autopista AP2 a la Bisbal del Penedès, on s'hi ha vist implicat un camió. El conductor d'aquest camió hauria mort, aquesta és la informació que ens arriba, i pendents també aquest matí de la roda de premsa que farà la Conferència Episcopal Espanyola per explicar aquesta comissió d'investigació independent que posarà en marxa dels presumptes casos de pederàstia a través de la contractació d'un bufet d'advocats, no només pels casos que ja estan oberts, sinó també perquè s'hi puguin adreçar aquelles persones que vulguin fer-hi denúncies noves. De tot plegat, en parlem aquí al matí a Ràdio Estel. Publicitat i seguim.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Mira que n'han passat de coses, ha començat el programa i ja us he dit que avui era un dia capicua i que no sabia si seria bo o dolent, però avui és 22/2/2022 i el dia, no sé, ha vingut embogit. Totes les coses que us he dit, també tenim el Putin, que aquesta nit ha decidit enviar tropes cap a Lugansk i cap a Donetsk i per tant estarem també pendents del que pugui passar al matí al llarg del dia amb la reacció internacional a tot plegat, però vaja, Sílvia Angulo, bon dia.
Bon dia.
Tenim feina, avui ja no donarem a l'abast, de tantes coses.
Feina, des de fa unes setmanes tenim molta feina, no sé, és que tot s'ha embogit, s'ha accelerat d'una manera.
No. El món, mira, jo, deia, no sé, aquest matí ho he dit, no sé si sou supersticiosos o té alguna cosa a veure, perquè tot, cada cop que m'he trobat algú aquest matí, ben a veure, avui és Capicua, avui és Capicua, dic, sí, avui és Capicua, avui no passa res, és Capicua.
No hi havia ni pensat.
Però es veu que sí,
no
es veu que això
tampoc,
de ser,
eh?
Es veu que això de ser Capicua, no sé, ens ha portat 22/2/2022, sí, sí. Capicua total. En fi, Joan Serra, bon dia.
Com estàs, Pol?
Com
bon dia.
Bon dia, gràcies per ser-hi. Josep Maria Brunet, com anem per Madrid? Ara no sé, ara sí. Josep Maria, bon dia.
Hola. Normalment només s'omplia de quan en quan o per fer protestes davant del PP, però fetes per l'oposició al govern del PP, o bé per celebrar després resultats electorals. Doncs ara tenim una altra versió, que és per protestar, gent del PP per protestar contra el PP. És una mica insòlid, però així estan les coses.
Perquè no diguin que després que la gent de dretes, no, abans deia, la gent de dretes i d'ordre no surten a manifestar-se. Doncs mira, doncs sí que sí. Sí que surten a manifestar-se, també, evidentment.
Home, i ara,
només faltaria.
I ara amb ganes.
Sí, sí, no, a jutjar pels comentaris que se sentien a peu del carrer Gènova, de veritat. No sé si amb ganes, però motivats ho estaven i... I déu-n'hi-do. Va, que de tot això en parlarem, evidentment, a partir d'aquest moment aquí en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Va, per posar-hi una mica d'ordre, si us sembla, comencem per aquesta qüestió de la bretxa, ja que estàvem parlant ara amb la Núria Vergés, entrem amb aquesta primera qüestió. Em sembla molt gros, Joan, diguem-ne, que estiguem parlant d'un tema que ja coneixem, que li anem posant xifres, que algú digui, mira, anem baixant, la xifra de la bretxa no havia sigut mai tan baixa com fins ara, però és que resulta que si anem a aquest ritme trigarem 30 anys a arreglar-ho. 30 anys a arreglar-ho si no hi fem res, eh?
Sí, és que la lectura més positiva de les dades que van aparèixer ahir és una lectura clarament negativa, no? Perquè indica... Transformació no resolta, evolució lenta i, per tant, mesures insuficients. I sí, diguem que hem anat avançant, però a pas de tortuga. A pas de tortuga i les diferències d'ahir, no? Aquesta diferència de 500 euros, no? Per buscar un titular una mica rodó, encara entre els salaris entre homes i dones a Catalunya, doncs, home...
Sí, però el gros és que hi ha gent que diu, bueno, no és tard, bueno, 500 euros sí. Cada mes, eh? Ja el voldria jo un augment de 500 euros cada mes.
Vull dir I a banda que són dades de mitjana. Ens podem imaginar les diferències que implica això per sectors o en càrrecs directius, fins i tot en presència en càrrecs directius, no? Sí, és una evolució molt lenta aquesta. Tenim la sensació tots plegats, no? que la societat s'ha conscienciat en moltes carpetes, però la plasmació això en resultats doncs és una evolució massa, massa pausada.
Sílvia.
És un problema estructural. No és un problema que vingui d'ara, és un problema d'una estructura, d'una societat que funciona d'aquesta manera. I hem de pensar que s'ha reduït aquesta bretxa perquè s'ha pujat el salari mínim interprofessional. És a dir, les persones que menys cobren són les dones. I quan s'ha pujat aquest salari a uns 900 i pico, quasi als 1.000 euros, és quan s'ha aconseguit reduir. El que no pot ser és que les dones continuïn tenint els treballs més precaris, els més econòmics de pagar. Tot això s'ha de revisar i per molt que cada any es posin sobre la taula aquestes mesures o cada 8 de març, diguem que s'ha de treballar per aconseguir una igualtat en sous, una igualtat en les cures que es fan a casa o en les cures que es fan als familiars, doncs continuem exactament igual. És a dir, d'aquí 30 anys s'aconseguirà o serà encara més gran aquesta bretxa? És que no ho sabem.
Segurament també jo crec que ja sirve una qüestió de llenguatge, no? Perquè, per exemple, quan ens hi referim d'aquesta manera genèrica, no? Les dones són les que s'encarreguen més de les cures, no? I un, de seguida, mentalment, es pot situar, diguem-ne, en els casos de més necessitat, diguem-ne, que hi hagi una atenció a un familiar. Però al final, el que acaba penalitzant més és... Qui arriba cada dia mitja hora tard a la feina perquè s'ha de deixar el nen a l'escola, per exemple, no? O qui demana poder plegar una hora abans al migdia perquè la tarda s'ha de... És a dir, no estem parlant, diguem-ne, d'una situació d'una extrema gravetat familiar, d'un cas particular... Estem parlant...
No, situacions normals, habituals,
exacte,
que passen
no?
cada dia.
Del dia a dia, i que són les que penalitzen en quan he de contractar la Sílvia o he de contractar el Pol, qui em demanarà més coses cada dia, no? Al final, el que hi ha darrere de la bretxa salarial en molts casos és això, eh?
És això
del dia a dia, em refereixo.
I pensem també que ara s'ha augmentat també el permís de paternitat a 16 setmanes, però és voluntari. És a dir...
No, però insisteixo, sí, perquè això és un moment puntual de la paternitat i la maternitat, no? Després hi ha els 10 anys, diguem-ne, mínim, diguem-ne, que t'has d'ocupar de qui porta el nen a l'escola, qui recull la nena a la classe, qui la porta a l'extraescolar...
I després dels pares, dels familiars, de qui calgui d'anar al metge, de portar-los, d'anar-los a buscar... Doncs són situacions que aquestes es penalitzen. No... I és un bé social. És a dir, la cura de la família o la cura dels teus familiars és un bé social. Perquè si ho fas tu... i més en aquesta societat que tenim nosaltres, que és molt familiar, no és com en altres societats que es deixen de banda, no, doncs és un bé social que també s'ha de cuidar, però està penalitzat.
I és cert el que diu la Sílvia, no?, que moltes de les feines precaritzades, per exemple, si mirem en el món laboral de les cures, no?, hi ha molta presència, majoritàriament hi ha presència femenina, però al marge d'això, com ara comentàveu, fins i tot en aquelles parelles que són de professions liberals, la dona acaba assumint una càrrega, no?, a casa, en l'àmbit familiar, més gran, que això té una repercussió directa en la feina i, per tant, en l'estadística aquesta de la bretxa salarial. No?
Josep Maria.
Jo crec que, a veure, que és una tendència, en tot cas, imparable. La incorporació massiva de la dona al mercat laboral és un fet d'aquests fins finals del segle XX i principis del XXI. Ja veieu l'evolució de la presència de la dona en determinades professions, no?, que tenen que veure, doncs, amb la justícia, jutges i fiscals. Ja el 60% són dones. És veritat que encara estan arribant al Suprem a poc a poc, però arribaran, perquè si el col·lectiu professional té aquesta estructura, doncs evidentment s'haurà de reflectir en tots els òrgans. Per tant, jo crec que és una qüestió imparable. Jo crec que el gran problema, en fi, el salarial ja ho és, de gran, però és la compatibilitat amb la decisió de formar i de tenir cura d'una família. Jo crec que el gran problema és la possibilitat de que, si realment, doncs, aquesta és l'opció vital i comencen a arribar fills, doncs tot es pugui descol·locar. I a veure, jo, en quant a les situacions, en fi, que es poden arribar a crear, jo vaig veure una vegada una que em va semblar, doncs, especialment curiosa, no? Un grup de periodistes vam ser convidats a veure una instal·lació militar que en altres temps va ser famosa, no?, El Goloso, que de goloso així de llaminer té poc. Es tracta d'una unitat acorassada. I, per tant, que hi ha allà? Pues, BMRs, que en diuen, no?, vehículos medios sobre ruedas, i tancs, no?, blindados. I ja em vaig trobar amb la tripulació d'un d'aquests aparells exclusivament femení. La jefe de tanque era jefe i era jefa. I l'artillera era artillera, era dona. I bueno, feien maniobres amb aquest tanc que vam comprar o llogar, pensava que estaven llogats, els alemans, que tenen un model, ara no recordo el nom, però té que veure amb un felí, no? Em sembla Leopard, em sembla que es diu. Bueno, doncs tota la tripulació, que eren quatre, em sembla, eren dones. I, en fi, i ho explico com a anècdota, que no té més significació que l'organització dels horaris dintre d'un establiment militar, però els periodistes vam ser convidats, després allò, en fi, us farà gràcia l'expressió, perquè aquí es manté molt, com a final de la visita, a tomar un vino espanyol. Bueno, doncs vam prendre el vino espanyol i vam veure l'escena de que la cap de, no, la tanquista cap d'aquell, en fi, que Leopard, que havíem vist evolucionar a les muntanyes al costat del campament, es va quadrar davant del seu cap, sembla que era un capità, i li va dir: mi capità, tendría que ir a recoger a los niños, ¿puedo salir hoy un poco antes? I el capità li va dir: venga, vale, tal, fulanita, puedes irte, venga, no te preocupes. Bueno, doncs, clar, és una pura anècdota, no? Però té que veure amb el que jo deia, jo crec que la qüestió salarial, clar, que és important, però segurament el que pesa molt, no?, en la vida d'una dona en aquest moment que vulgui treballar i que tingui aquest estímul, sigui quina sigui la seva funció, és, en definitiva, la compatibilitat amb la, en fi, amb la vida familiar.
I, sobretot, segurament, començar a parlar del ritme, no? Perquè jo crec que el Josep Maria feia un plantejament, que és dir, hi ha moltes professions en les quals les dones ja són majoria i, per tant, aquesta incorporació evidentment cada cop serà més massiva i, evidentment, aniran arribant cada vegada més a càrrecs directius, però segurament ara el que hi ha a debat és el ritme, no? És a dir, el que no pot ser, és a dir, sempre hi ha hagut aquesta tendència a justificar, escolta'm, ja arribarà el canvi, diguem-ne, pel seu propi pes, no?
Però no arriba.
Perquè hi ha aquesta realitat, però ara la qüestió és, d'acord, ja hem vist que pel propi pes no arribarà perquè les resistències seran molt fortes,
però
no?
Però mireu hospitals, mireu infermeres, mireu, i mireu, a lo millor, una sectorial d'infermeria. A vegades et surten només homes en una foto. Quan sabem que la majoria del cos d'infermeres d'un hospital està format per dones. És un fet, la maternitat i les cures, per nosaltres és un hàndicap. És a dir, moltes de les dones, vosaltres mateixos també, no podríem sortir endavant sense els avis.
Totalment.
No seríem ningú sense els avis que ens han cuidat els fills, que ens, quan la infraestructura cau perquè un es posa malalt, doncs pots tirar d'ells. Clar, en aquesta situació és molt difícil tenir una carrera professional per una dona. I estar en igualtat de competències que un home. És complicat, és molt complicat. Sempre sortim perdent.
És molt flagrant, no?, quan tu revises les dades dels estudis que van sortint publicats, no?, i t'adones que en la línia de temps hi ha un moment en què aquesta bretxa apareix. És a dir, no és sistèmic ni sistemàtic que les feines, les dones, cobrin menys que els homes. Els homes i les dones en aquest país cobren igual fins que hi ha un punt que es diu maternitat en el cas de les dones i paternitat en el cas dels homes. La paternitat no afecta a l'escala evolutiva de la feina de l'home i la maternitat implica un decreixement en la línia evolutiva del salari de la dona, i això és així.
Sí, sí. I aquesta realitat que dèiem, com es pot accelerar, no?, la transformació, jo crec que no hi ha més sortida que si no hi ha un incentiu des de les polítiques públiques. És a dir, si no tenim governs que hi actuïn, és molt difícil que el mercat s'autoreguli. Això no passarà. No passarà perquè si no hi ha un marc normatiu, no passa. I normalment, les administracions públiques que prenen decisions en aquesta línia, no dic que sempre, però normalment són els governs d'esquerres i progressistes, perquè si hem d'esperar un govern de dretes que faci un camí per erradicar o per canviar o situar un marc normatiu que sigui diferent per acabar amb la bretxa salarial, això serà molt difícil que passi. Però si no hi ha aquest incentiu de les polítiques públiques, el mercat de treball s'autoregularà i no anirà en aquesta línia.
I segurament les sancions, no? Anaves a dir alguna cosa, Josep Maria, perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
No, que al tanto. Jo crec que a vegades, clar, els governs i les persones ens deixem portar per el nostre ideal, no? És a dir, per el que considerem una societat ideal, i a vegades té efectes negatius. És a dir, jo poso el següent exemple. Jo crec que segons les polítiques, diguéssim, de protecció, en definitiva, del bé de la igualtat, segons el que es posi en marxa, pot tenir un reflex negatiu per l'empleu. És a dir, jo crec que hi ha empresaris que no contacten dones joves precisament perquè pensen que els poden fallar en qualsevol moment. I si la protecció es vol augmentar, doncs, d'una manera molt sensible, es pot produir l'efecte, és una mica com el tema del control dels lloguers. És a dir, què és el que s'ha constatat? Doncs que un excessiu afany de control porta que el mercat es redueixi i que hi hagi menys cases per llogar. Aquí què ens pot passar? Que segons quines polítiques de protecció, l'efecte que creïn, perquè clar, l'empresari, inclús si és dona, pot ser l'empresària, però farà, la seva consciència social estarà per darrere del seu afany de guany, probablement. I què farà? Contractar menys dones. Per tant, sempre s'ha de pensar dos vegades sobre el que es fa per recolzar un dret perquè no tingui efecte bumerang. Sí. I aquest també és un risc de la legislació.
Josep Maria, que les polítiques públiques per incidir en la bretxa salarial no són polítiques públiques laborals. Són polítiques públiques d'abast social. És a dir, Per exemple, si tu inverteixes en la bonificació d'activitats extraescolars per al conjunt de les famílies, estàs bonificant que hi hagi la possibilitat que les dones puguin treballar més hores i, per tant, que no hi hagi un efecte nociu sobre els salaris. No estem parlant que totes les decisions que s'hagin de prendre en aquest àmbit per modificar la realitat que tenim hagin d'anar per la via de les polítiques laborals, perquè llavors, segurament, pot tenir efectes positius, però també nocius, no? Però les polítiques públiques han de tenir una mirada global i tu no pots abarcar o intentar incidir en el mercat laboral només a partir de les polítiques laborals.
És que jo em referia sobretot a tot allò que pot incidir en el mercat laboral. Tot el que es faci, diguéssim, com a complement, que no sigui directament, que no pugui pesar sobre l'empresari, doncs segurament serà més encertat, perquè tindrà menys possibilitats de tenir aquest efecte boomerang. Però al tanto, perquè ja veus inclús què passa amb el salari mínim. És a dir, la COE, que estava molt contenta, teòricament, amb la reforma laboral, en quan es parla d'un sol caler, augmentant el salari mínim, ara s'ha posat d'esquenes, per no dir de què s'ha posat d'una manera més explícita. Per tant, al tanto, jo només dic que a vegades el voler portar a terme un ideal comporta doncs, provocar un dany a aquest objectiu.
Jo crec que el Joan es refereix sobretot a polítiques socials, és a dir, ajuts a les escoles bressol perquè la gent pugui deixar... I em refereixo, i això és que ens afecta a tots, és a homes i a dones, és a dir, tenir un ajut per portar els nens a l'escola bressol és un bé familiar, ajuda la família per poder treballar, per poder dedicar-se a altres qüestions, no només això, a moltes ajuts socials que poden incentivar ajuts a doncs a lo millor el xec bebè no és la millor manera, o el xec bebè ha d'estar dirigit a un cert col·lectiu i no a tothom.
Mira, un exemple de política pública que s'aplicarà el curs que ve i que va en aquesta línia, la gratuïtat del P2. Quantes famílies no poden pagar 400 euros al mes per portar el seu fill a l'escola bressol perquè no hi ha prou places públiques? Doncs, home, la gratuïtat del P2 va en la línia d'aquestes polítiques socials que afavoreixen doncs, que hi hagi un escenari, una realitat una mica diferent.
I això incideix en el mercat laboral, acaba incidint també en el mercat laboral.
De tot això n'hem parlat aquest matí amb la Núria Vergés, que és la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs de la Generalitat de Catalunya, a partir d'aquestes dades que vam conèixer aquest dilluns en relació amb la bretxa salarial de gènere a casa nostra, a Catalunya, al voltant de 500 euros al mes. 500 euros al mes, poca broma, són una mica més de 6.000 euros anuals de diferència entre el que cobra un home i el que cobra una dona per fer la mateixa feina a casa nostra. Ja et dic jo que això de que sigui el dia que pico alguna cosa ha d'implicar. 22/2/2022. Pablo Casado convoca aquesta tarda a la seu del Partit Popular a Feijó, a Ayuso, a Moreno Bonilla i a Mañueco, que són els barons del PP, que sembla que aquests darrers dies ja estan començant a moure fils perquè Feijó acabi agafant el lloc de Casado al capdavant del partit. No els convoca només amb ells, en convoca a més la resta de presidents autonòmics del Partit Popular, perquè, de fet, és un pas preceptiu per al que passarà la propera setmana, que és que Casado, de moment, no ha dimitit. Sí que va decidir que dilluns o segurament dimarts de la setmana que ve hi hagi aquesta Junta Directiva Nacional del Partit Popular, i per preparar-la avui es veurà amb els presidents autonòmics del Partit Popular. Com a mínim aquests, i el català també, li diran que és hora de començar a fer canvis. Ara en parlarem. D'aquí una estona en parlem. Abans, us explicava que aquest matí estarem també molt pendents a Ràdio Estel de la roda de premsa que oferirà el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Compareixerà per explicar com serà l'inici dels treballs d'aquesta auditoria independent externa que posa en marxa l'Església Espanyola amb el bufet d'advocat Cremades i Calvo Sotelo per tal de donar sortida a les investigacions que siguin necessàries en relació als presumptes casos d'abusos sexuals a l'Església a Espanya. L'Ignasi Miranda és el responsable d'informació religiosa d'aquesta casa. Ignasi, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia, Pol.
Molt ja veiem, estem pendents d'aquesta roda de premsa que s'ha de fer aquest matí, d'aquí una mica més d'una hora, per conèixer els detalls d'aquesta auditoria, que és un pas important, aquest el que fa l'Església Espanyola i que explicarà aquest matí. El cardenal Joan Josep Omella ho farà juntament amb qui està al capdavant d'aquest bufet d'advocats. Fins a on sabem, Ignasi, què és el que es posarà en marxa, amb quin objectiu, com ha de funcionar?
Doncs bé, el que es posarà en marxa, segons anunciava ahir en un comunicat la Conferència Episcopal Espanyola, en un comunicat, per cert, conjunt amb la mateixa firma legal Cremades Calvo Sotelo, és una auditoria independent. Clar, haurem de veure què comporta, perquè una auditoria no necessàriament ha de ser el mateix que s'ha fet a França o a Portugal, una investigació independent. En qualsevol cas, aquesta via independent rebrà denúncies que es puguin presentar, revisarà els procediments jurídics que estiguin en marxa per sancionar les pràctiques delictives i oferirà la seva col·laboració a les autoritats per ajudar a aclarir els fets i establir un sistema de prevenció que satisfaci les demandes socials sobre aquests crims. El que es preveu és que aquesta novetat, perquè sí que certament és una novetat, va en la línia d'alguns missatges que l'Església a Espanya havia anat oferint últimament, un d'ells, el de l'entrevista en aquest mateix programa, el 2 de febrer passat, de Luis Argüello, portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, que es mostrava, si us recordes, Pol, obert a millorar el que calgui, el que ja està fent l'Església. Per tant, no es tractaria, a l'espera del que es digui a partir de 11:15, de cap rectificació, sinó d'un enfortiment del que ja està fent l'Església, que és potenciar unes oficines a les diòcesis, prioritzar molt l'atenció a les víctimes i, evidentment, denunciar tot el que hagi se sàpiga del passat, encara que estigui judicialment prescrit. Potser el que és una mica la frontera, que de vegades socialment és mal vista, és quan de vegades pot donar la sensació que algunes coses l'Església no les vol investigar. I realment no és així. El que passa és que de vegades s'han d'explicar bé les coses. Això és el que em sembla. També és molt important el que algunes diòcesis han fet últimament. Per exemple, la diòcesi de Bilbao, aquest diumenge, feia llegir a totes les esglésies una nota molt clara demanant perdó. I en un missatge de vídeo de la Conferència Episcopal que va ser llegit pel director de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola, José Gabriel Vera, es deia clarament que l'Església ha de deixar potser de focalitzar massa el seu missatge en fets com, per exemple, que només els abusos de l'Església són un 0,2%. Això no és així. Un sol cas ja produeix vergonya. Aquest és una mica el missatge que cal enfortir ara i suposem que aquesta nova línia, aquesta auditoria independent, va en aquesta línia. Això és el que volem pensar, però en tot cas esperarem a veure què passa a partir de 11:15.
En qualsevol cas, hi ha aquests dos elements que són importants, no, Ignasi? Un, que s'obri la porta, diguem-ne, a poder-hi presentar noves denúncies, perquè al final i al capdavall, si allò té un recorregut legal, estem parlant d'un bufet d'advocats que podrà tramitar el recorregut legal que pugui tenir aquesta nova denúncia, i de l'altre, que també des d'un punt de vista legal es pugui abordar aquells casos que ara estan damunt de la taula. Ho dic perquè aquests dies nosaltres ho hem anat explicant, no?, que la Fiscalia General de l'Estat havia demanat informació a totes les fiscalies d'Espanya per saber quins casos estaven en marxa, i a partir d'aquesta auditoria, és a dir, a través d'aquest bufet d'advocats, l'Església pot entrar també en aquests procediments, que d'alguna manera és també posar-se a treballar i no girar-li l'esquena a uns casos que fins ara, justament el que es denunciava per part de les víctimes, és que l'Església no hi entrava.
Clar, efectivament, aquesta és una qüestió molt important, i jo crec que en tot aquest tema, que és molt vergonyós per a l'Església, per a la societat, en tot aquest tema l'Església jo crec que vol transmetre la idea que tot suma. És a dir, si es fa una comissió d'investigació al Parlament, l'Església no serà la qui la proposarà perquè no li correspon, però bé, no hi ha res a dir, encara que es pugui expressar alguna crítica en algun moment sobre alguns procediments. I el que tu dius, que l'Església pugui entrar i pugui predicar, mai millor dit amb l'exemple, una mica de transparència, de dir si hi ha casos, si es denuncien, amb totes les dades que es puguin saber. I també l'Església té una preocupació molt gran, que és la de la prevenció i la del treball, d'ajuda a les víctimes per descomptat, però també d'evitar que això es torni a produir en el futur. Aquesta és una qüestió també molt important per a l'Església.
Evidentment, aquí a Ràdio Estel, amb l'Ignasi Miranda i la redacció d'informatius molt pendents del que s'expliqui en aquesta roda de premsa per poder-ho transmetre com pertoca en directe i saber cap a on ha d'avançar aquesta auditoria independent. Gràcies, Ignasi. Anem parlant al llarg del dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Abans d'entrar en aquesta qüestió, us ho hem dit en començar el programa, estem molt pendents també d'aquest incendi que està cremant a Roses des d'aquesta mitjanit, que ha obligat a la mobilització ràpida dels bombers, de més d'una quarantena de dotacions que estan treballant sobre el terreny. En Joan Plana és l'alcalde de Roses. Alcalde, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres avui al matí. Em consta que heu pogut parlar amb els bombers no fa gaire estona i, per tant, actualitzar la situació. En quin punt es troben aquestes tasques d'extinció?
Bé, just ara hem sortit d'una nova reunió amb tots els comandaments dels diferents cossos d'emergència i també doncs, els representants de la Generalitat. I el resum és una mica el que ja hem anat explicant durant les últimes hores. És a dir, que és cert que anem guanyant motius per l'optimisme, perquè els punts més perillosos per les zones habitades doncs, s'han anat estabilitzant gràcies a la feina d'aquesta nit. Esperem que, si el temps acompanya, els mitjans aeris ara encara puguin ajudar-hi més. Però l'incendi encara no està controlat, els bombers encara no ho han declarat així, i, per tant, fins que no estigui no només controlat, sinó extingit del tot, ens hem de mantenir en alerta i conscients de la gravetat de l'assumpte.
Que durant la nit els mitjans aeris no podien treballar, a més feia molt vent, estàveu esperant també que amb la sortida del sol i veure què passava amb la previsió meteorològica poder calibrar o no aquests mitjans aeris. No sé a aquesta hora, alcalde, si ja estan podent treballar o aquesta ajuda suplementària per aire encara no està disponible i, per tant, la feina es fa per terra. No sé en quin punt esteu ara mateix.
Ara, si no m'equivoco, crec que ja s'ha fet la primera actuació amb mitjans aeris, a punt de fer-se, però, evidentment, la continuïtat dependrà de l'evolució del temps.
Estem parlant d'aquest espai ja dins el que és la zona del parc del Cap de Creus, o si més no, a tocar-hi cap a la zona de Cala Montjoi. Per tant, continua, entenc, alcalde, la carretera d'accés a aquesta zona tallada per facilitar la feina dels bombers?
Exactament. La situació ara mateix al Parc Natural és que l'única carretera d'accés és la carretera de Montjoi està tallada, i a l'interior del parc hi ha aproximadament una quinzena de persones que estan confinades en els llocs on ahir van passar la nit, d'acord? I només hi ha hagut una única família que ahir la nit va ser evacuada i que va ser traslladada a un hotel de la població.
Ja, suposo que la recomanació o la petició, si us plau, a tothom és no acostar-se a aquesta zona justament per facilitar aquesta feina tan complicada dels bombers, no?
En primer lloc, no acostar-se a la zona. En segon lloc, fer cas de les recomanacions dels cossos d'emergència que arribin per canals oficials. Per tant, ni rumbologia ni cadenes de WhatsApp, per entendre'ns. I el tercer, en la mesura del possible, mentre l'incendi encara no estigui doncs, sota control o fins i tot extingit, doncs, si es poden evitar desplaçaments, millor.
Fa moltes setmanes que estem parlant a Catalunya d'aquesta situació de sequera en la qual ens trobem per la falta de pluges. Aquí al programa, de fet, hem parlat amb diversos alcaldes al llarg de la temporada, perquè malauradament aquí a l'Alt Empordà, que la situació en alguns punts, especialment a la zona de la Muga, era una mica més delicada encara que la resta de Catalunya, ja hi havia restriccions d'aigua. En el vostre cas i en el cas del Parc del Cap de Creus, alcalde, la sequera i la situació d'aquest sotabosc han sigut un motor important per la virulència o la força que ha agafat l'incendi tan ràpid?
Sí, sens dubte, la sequera de les últimes setmanes, ja feia molts dies que comentàvem, no sé si, que hi havia la possibilitat de que passés això, que hi hagués un incendi típic del mes de juliol, però el mes de febrer. I en aquest sentit, ja sé que ara enmig de la tragèdia, diguem-ne, enmig de l'emergència, la prioritat és una altra, però jo no em puc estar de fer una reflexió més de fons, que és dir, escolta, és un molt bon exemple de com això que en diem canvi climàtic acabarà afectant de manera directa les nostres vides, que no és només un concepte abstracte d'uns pols de l'altra banda del planeta que es van violent, sinó que també té afectació directa en el nostre dia a dia, en la nostra vida, en el nostre entorn. I això no és un clar exemple. I ja et dic, evidentment la prioritat ara és resoldre l'emergència i evitar danys patrimonials i molt menys personals. Però és una reflexió que és de fons i que quan tot això passi hauríem de ficar sobre la taula.
Mica, i que ens ocupa i que us ocuparà els municipis sobre el terreny, perquè, alcalde, si avui ja teniu aquesta situació i encara no fa calor, ja no perquè encara no sigui estiu, sinó perquè ni tan sols ha arribat la primavera. No sé si aquest any la temporada d'incendis la preveieu com sempre o, com aquell qui diu, l'haureu d'activar ja i no desactivar-la si no canvia gaire aquest hivern o plou a la primavera.
Doncs és un dels elements que caldrà valorar i que caldrà mirar si s'han de prendre, vaja, mesures en aquest sentit que tu comentes. Més enllà d'aquestes mesures, que insisteixo, es valorarà, deixem també posar en valor una altra cosa, que és un element que a vegades no es té en compte i que casos com el d'avui, els bombers ho comentaven, que ha estat una ajuda fonamental, i és que els cultius a l'interior del parc, com per exemple de vinyes, doncs han estat, o d'oliveres, han estat un element fonamental a l'hora de permetre controlar aquest incendi. I hi ha hagut, vaja, segurament no ho sabrem mai, però hi ha hagut zones habitades al municipi que han reduït molt el seu risc de ser afectades gràcies a totes aquestes zones de cultiu. Això ha sumat, evidentment, a tota una tasca d'anar fent franges antiincendis al voltant d'aquestes zones urbanitzades. Per tant, tota aquesta feina, doncs, també, en dies com avui, és bo posar-la en valor, perquè més enllà de la feina impagable que fan els bombers, també ens ajuda a evitar danys majors.
Clar, les tasques per intentar aclarir per què ha començat aquest foc, evidentment, fer-se i fer-se amb garanties no es podran fer fins que d'entrada l'incendi estigui extingit, però tenint en compte l'hora a la qual ha començat i el punt on ha començat, teniu alguna sospita o alguna cosa que us faci pensar, com a mínim, si hi ha possibilitat que hagi estat provocat per causes, si no naturals, si accidentals?
Ara mateix crec que seria precipitat entrar en valoracions d'aquest estil. La prioritat ha de ser solucionar l'emergència, ha de ser apagar el foc, evitar que hi hagi danys ni a persones ni a béns patrimonials, i després ja vindrà la fase d'esbrinar exactament què ha passat i si hi ha algun d'aquests supòsits que tu comentaves és possible o no.
En Joan Plana és l'alcalde de Roses. En qualsevol cas, alcalde, gràcies per haver-nos acompanyat al matí. Ànims, i que la feina dels bombers pugui ser ràpida. Em sembla que la previsió meteorològica, si es compleix, d'alguna manera us hauria d'ajudar, perquè com a mínim sembla que el vent, la previsió, era anar a la baixa. No sé si coincideix amb la que els bombers li han pogut traslladar a vostè, en aquest sentit.
De moment sí, però, insisteixo, mentre l'incendi estigui actiu, hem d'estar amatents amb el que vagi passant al llarg del dia.
Doncs que la meteorologia acompanyi i la feina dels bombers pugui seguir amb força i aviat l'incendi quedi apagat o com a mínim estabilitzat i controlat. Alcalde, gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, adeu.
En Joan Plana, que és l'alcalde de Roses, en directe també al matí a Ràdio Estel, amb aquesta aportació del que està passant ara mateix aquí a Roses. A veure, va, tornem a la qüestió que estàvem començant a abordar just abans d'aquesta connexió, aquests moviments per part de l'Església Espanyola, la posada en marxa d'aquesta auditoria, Joan, aquesta auditoria independent, que coincideix, és veritat, amb els tràmits que començava el Congrés dels Diputats per començar una investigació. També aquí a Catalunya, al Parlament, doncs, hi havia els primers passos, com a mínim, d'acord polític per impulsar-la, no? I quan hi havia moltes veus que acusaven l'Església de no fer res, o no està fent res en aquest sentit, o no està fent prou, si més no, hi haurà avui aquest pas, com és un gir. Després es valorarà, si és suficient, si no és suficient, com es fa, com es deixa de fer, però ningú li podrà retreure a l'Església Espanyola, com a mínim, que no hagi mogut fitxa.
Sí, el que és interessant d'escoltar avui del cardenal Omella és què passarà amb els casos presents, però també què passarà amb els casos passats, amb quina relació, quin nexe hi haurà amb les comissions d'investigació anunciades al Congrés i fins i tot amb aquesta comissió que ha de pilotar el defensor del poble a petició del govern espanyol, perquè aquí també hi ha diferents escenaris, no?, en què s'ha de debatre aquesta qüestió. També serà interessant escoltar del cardenal Omella què pot passar amb les indemnitzacions, aquells casos que s'hagi acreditat que hi havia abusos, i com acabaran els resultats que faci aquesta auditoria per la via judicial. Tu ho comentaves, no?, en el comentari, en la reflexió que feies abans amb la intervenció. Per mi hi ha un referent dels més propers que tenim que pot ser il·lustratiu de com es podrien fer bé les coses, que és el que va passar a França. A mi em sembla que el cas francès és un bon camí. Segur que hi ha camins que fins i tot es poden completar, no? Però el cas francès és un bon camí. Què intueixo jo que pot passar? Home, doncs, que la realitat político-administrativa de França és diferent de l'espanyola. I que l'estat francès treu una tradició de separació, diguéssim, amb la vinculació amb l'Església diferent de la tradició espanyola. I, per tant, que els passos que es van fer a França potser eren una mica més senzills, perquè el camí estava desbrossat en relació al que pot passar a Espanya. Però bé, tot això són interrogants. Haurem d'escoltar el cardenal Omella.
Sílvia.
És una bona notícia, és un debat que ha sorgit en uns altres països com a França des de fa ja molt de temps. Tenen un camí recorregut que nosaltres comencem ara. Jo em quedo amb una frase que han dit, és un sol cas ja produeix vergonya, és un canvi de paradigma. És a dir, sí que és veritat que abans s'havia notat una certa sensació de que no que es tapaven aquests casos, sinó que es ficaven a la mateixa bossa, no? Ell ho ha dit, és un 0,2% dels abusos sexuals que es cometen. Doncs aquest canvi de paradigma jo crec que és molt positiu i que pot ajudar a fer una radiografia del que va passar durant uns anys de foscor a les escoles de tota Espanya. I aquest camí que iniciem una mica tard, bueno, pot acabar bé per les víctimes. És a dir, no acabarà bé perquè hi ha un dany, hi ha una agressió que s'ha produït, però sí que es pot produir una reparació. I això, encara que arribi tard, doncs és positiu. És positiu per tots, positiu com a societat i positiu també per les víctimes i també per la pròpia Església, perquè és un pas endavant cap a solventar un problema que estava allà i que no hi havia manera, no hi havia ningú que entomés i que comencés a parlar d'aquest tema, no? Estàvem tots una mica, suposo que espantats, perquè quan es posen xifres, les xifres espanten molt. Però si tot això, tant el que està fent l'Església ara com el que es farà en el Congrés amb la comissió aquesta, ajuda a reparar tot aquestes agressions, doncs benvingut sigui.
No només al Congrés, ara et dono pas, Josep Maria, però ja us podem confirmar que avui els comuns registren al Parlament, juntament amb Esquerra i amb la CUP, el text per crear una comissió d'investigació dels abusos sexuals a l'Església a Catalunya, per tant, pràcticament en paral·lel. El Congrés està en marxa la discussió. La discussió em refereixo a que es va aprovar aquesta comissió, però com que el PSOE ja havia dit que molt probablement, tot i que permetia la tramitació de la comissió d'investigació no era el format que volien, vull dir, no sé el Congrés si acabarà sent una comissió parlamentària, que és el que s'ha demanat originalment, o si acabarà sent una comissió d'experts independent i a porta tancada. Per entendre's, el mateix que el Parlament farà amb les residències a Catalunya, és probable que passi al Congrés amb aquests casos de presumptes casos de pederàstia. I en qualsevol cas, el Parlament de Catalunya, avui els comuns hi registraran aquest text per crear una comissió d'investigació dels abusos sexuals a l'Església a casa nostra. Josep Maria.
Sí, home, jo crec que, a veure, que la intervenció d'aquest despatx d'advocats i, diguéssim, l'encàrrec que se li ha fet és sobretot buscant un àmbit d'investigació i de coneixement de fets concrets, doncs més serè que el que pugui aportar una comissió parlamentària, per exemple. És a dir, pel que estem acostumats a veure en el funcionament d'aquesta mena de comissions, doncs es converteixen normalment, no?, amb l'escenari, no?, de la ratificació, no?, de prejudicis ideològics de tota mena i d'interessos polítics. Per tant, encara que les comissions hagin volgut fer bona feina i a vegades ho han aconseguit, doncs, contribuint amb les seves conclusions, realment l'àmbit, no?, i la dinàmica que genera és de gran confrontació i moltes vegades, ja dic, no en funció d'un ànim, en fi, prioritari o preponderant d'arribar al fons de les coses, sinó doncs una actuació guiada per els interessos polítics immediats i els prejudicis sobre tal o qual institució o tal o qual partit, en fi. Per tant, la recerca d'un àmbit més serè, jo crec que pot ser positiu, pot ser una aportació. Ara bé, també tindrà les seves conseqüències. És a dir, jo imagino que el primer que es farà per part d'aquest despatx és recollir informació. Però, clar, aquesta informació com s'utilitzarà? Qui serà el destinatari? Del despatx que es farà? S'enviarà a la Fiscalia? El despatx tindrà una naturalesa, per dir-ho així, de defensa o d'acusació? si hi ha motiu, serà des del despatx on es formulin denúncies? Clar, tot això ja ho dubto, no? Que, en fi, que es vulgui tenir un perfil tan acusat ni per defensar ni per això, per portar endavant, diguéssim, a persones que puguin tenir que respondre davant d'autoritats judicials. Per tant, jo crec que l'important és que quan escoltem la definició del que es pretén es vegi fins on poden arribar les conseqüències, no? Ara, en fi, d'entrada, a mi em sembla molt positiu que es posi sobre la taula una iniciativa en la que crec que l'important seria que quedi molt clar la voluntat de saber.
No, sobretot, Josep Maria, que hi hagi aquest canvi, no? Que, sí. Crec que amb l'Ignasi ho comentàvem, no? Deia ell, sovint a l'Església el que se li ha retret, per entendre's, és que en aquests casos no faci res, o s'hi posés d'esquena, o els minimitzés, o els intentés englobar en el conjunt, no?, dels casos de presumptes casos d'abús sexual per aquest 0,2, etc. I ara, com a mínim, hi ha aquest canvi, que és anem a mirar-ho, no? I a partir d'aquí, evidentment, aquesta roda de premsa, entre altres qüestions, ha de servir per aclarir com es treballarà, no? Que jo crec que és el que serà interessant d'escoltar, perquè de moment el que sabem és obrim una via per poder presentar denúncies noves, investiguem allò que està en marxa i col·laborem amb les autoritats per ajudar a aclarir fets, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, evidentment, en la línia del que tu ara plantejaves, doncs, cal veure tot això com cristal·litza, perquè segurament també pot passar, Josep Maria, que es faci tot alhora, no? És a dir, que es pugui actuar d'acusació en els casos en què sigui demostrat i evident que hi ha hagut aquest cas, o que pugui actuar de defensa si en algun moment es considera necessari, per exemple, no?
Sí, seria versemblant, però com que a vegades les fronteres, no, amb aquest tipus de conductes humanes, doncs són difícils de definir, i jo crec que el més important és la voluntat de saber, de canviar, diguéssim, el silenci per la transparència, però al tanto, i això també és una objecció que jo tinc per al funcionament del Parlament, eh? És a dir, es tracta de matèries que portades després a la jurisdicció ordinària probablement es ventilarien a porta tancada. Llavors, clar, al tanto amb la morbositat, perquè ens hi podem trobar, amb episodis que ens puguin arribar a fer vergonya, dic socialment,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No només per l'autor del possible fet. Però bé, la voluntat de saber i canviar el silenci, en definitiva, per la voluntat de reparar, també. És a dir, de portar la pau a molta gent, no? Que es pot sentir, inclús molts anys després, alterada en la seva vida pels efectes que va tenir un episodi concret. Per tant, canviar silenci per transparència jo crec que és el més important.
Hem arribat al punt de 3:15 del matí, encara ens queden moltes qüestions per abordar i per seguir parlant. Evidentment, d'aquesta n'estarem pendents al llarg del matí a Radio Estel, bàsicament perquè ja ha anunciat aquesta roda de premsa on hem de començar a clarificar alguns dels elements que ara anàvem posant damunt de la taula. Fem una pausa per la publicitat i continuem.
Radio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving values forward.
Ara ens toca lluitar pel català. També al món digital.
Perquè la tecnologia prengui part de la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat, Generalitat de Catalunya.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil.
protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, que no sé si arribarem a tenir temps de parlar de la crisi ucraïna. Ja sóc poc optimista, però jo crec que encara tenim temps per parlar d'unes quantes coses. Aquí al programa hem dedicat hores a parlar de la problemàtica que ha suposat per a les persones grans la digitalització del món de la banca, el canvi en el model de les oficines bancàries. N'hem parlat en diverses ocasions. Quan hem anat tractant aquesta qüestió, ens hi ha ajudat també la Isabel Pons, que és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Ahir, finalment, després de setmanes de queixes i protestes contra els bancs per millorar aquesta atenció a la gent gran, s'hi va posar també pel mig, ho recordareu, el govern espanyol, i es van presentar les signatures d'aquell metge jubilat de València que en va recollir 600.000 a través d'internet, etc. Doncs, finalment, el govern espanyol i el sector bancari han arribat a un acord per donar sortida a aquestes reclamacions. En principi, els bancs s'han compromès a una sèrie de mesures: ampliar l'horari d'atenció des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, donar tracte preferent a les persones grans quan hi hagi molta afluència de persones a les oficines, que els caixers automàtics sempre funcionin, que es pugui atendre d'una manera més o menys personalitzada aquestes persones grans per ajudar-les a fer les gestions. Ara en detallarem els aspectes fonamentals d'aquest acord. Isabel Pons, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, d'entrada, vosaltres que heu pogut conèixer, suposo, aquest acord, fixar-vos en la lletra petita, és un bon acord o és un acord de mínims?
És un acord necessari per fer una mica de neteja d'imatge de les males pràctiques de les entitats financeres.
Per fer neteja d'imatge, i prou?
Sí, sí, sí. En aquest moment, des de l'associació, considerem que sí. Que s'ha fet servir el Ministeri i les grans associacions de tot el sector bancari per donar resposta a una recollida de signatures molt mediàtica i que requeria de fer alguna actuació ràpida. I en aquest sentit, doncs, pensem que això és el que s'ha fet, una neteja d'imatge per donar tranquil·litat, que evidentment és un pas endavant del que des de l'associació portaven molts anys reclamant, des de que va quedar més que acreditat que les finances i el sistema de finança a nivell electrònic, no?, les aplicacions mòbils, les diferents entitats que no tenen oficines, el servei bancari online, que tot això portaria a la situació en la que ens trobem, i considerem, doncs, que s'ha de continuar treballant en aquest sentit, perquè no hem arribat al final. Això és un punt de partida. S'ha d'ampliar tota aquesta protecció que es dona a les persones vulnerables. Evidentment, la gent gran és un col·lectiu vulnerable molt important i molt exclòs digitalment, però no només ells, hi ha altres sectors que tenen vulnerabilitat per l'idioma, per problemes físics, per molts temes, i que aquests col·lectius també se'ls ha de donar aquesta protecció.
Què li falta a aquest acord per ser alguna cosa més que un rentat de cara?
Pues el primer que li falta és que tenen la costum de fer acords i fer normes per als consumidors sense tenir en compte els consumidors i les entitats que legalment representem els consumidors. Això per una banda.
Vol dir que no us han consultat en cap moment per arribar a aquest acord?
Nosaltres com a associació hem fet moltes propostes, hem treballat en molts projectes per treballar el tema de l'exclusió financera, l'exclusió digital, i aquí no estem en cap lloc, ni a DICAE ni els organismes amb els quals nosaltres estem, amb altres associacions de consumidors, representant els consumidors. Per tant, això ja és una gran deficiència. Per una altra banda, tenim un dèficit que ja ve de molts anys enrere, que és la creació d'una autoritat de protecció al client financer. Això ja hauria d'estar fet, això s'ha proposat en diferents moments amb la legislatura actual, encara no s'ha fet i sembla que serà un altre tema que s'abordarà a partir d'ara i que no és l'únic, que a part es planteja des del govern català i potser heu fet el seguiment d'aquesta iniciativa, una proposició de llei per garantir el servei de caixer automàtic a totes les poblacions. Doncs hi ha diferents qüestions que s'han d'anar tractant perquè no hi ha exclusió amb un servei bàsic com són els serveis financers.
En qualsevol cas, el que sí que s'aconsegueix estirar en aquest acord, com a mínim, és que hi hagi aquesta atenció presencial de les 9 del matí a les 2 per poder fer els pagaments o retirar els diners, el que és el servei de caixa, no? Que aquí sí que hi havia aquesta queixa important, que s'havia limitat tant les hores, que pràcticament era impossible, diguem-ne, no? I que com a mínim sí, ara, doncs entre 9 i 2, la gent gran pugui fer la seva vida i que sàpiguen que no han de patir, que quan puguin anar al banc podran fer la gestió que necessiten poder fer-la, no? Com a mínim, això sí que hi és i aquesta sí que seria una part important, no?
Això hi és i això era necessari perquè era lamentable, no? Veure la gent de peu fent cua sense poder passar de la porta, sense que se'ls pogués ajudar amb el tema d'operacions amb el caixer, redirigint a tota la gent gran als caixers per treure diners, limitant el seu temps per poder fer el pagament de rebuts. Doncs evidentment aquest temps que s'ha guanyat és molt important, però no és l'únic, vull dir, s'han de donar més passos per donar protecció.
Bàsicament perquè estem parlant d'un procés que és imparable, que és el de la digitalització, no? Deia jo abans, quan arrencàvem el programa avui a les 8, que mai un procés de modernització pot ser excusa que justifiqui l'exclusió de ningú, diguem-ne, no? Vull dir que digitalitzar i modernitzar pot ser, i segurament és, senyora Pons, absolutament imprescindible, però el que no és de rebut és que pel camí, diguem-ne, algú es quedi enrere, no?
Ningú es pot quedar enrere. Hi ha transformacions, i amb aquestes transformacions i amb la situació aquesta tecnològica en la que ens trobem en aquest moment, cap persona pot quedar enrere, però no se'ls pot obligar a que prenguin uns coneixements i prenguin unes habilitats que en aquell moment no estan preparats. El que alguna patronal ha dit de que, que amb aquesta recollida de signatures s'han donat compte del que passava, em sembla molt greu, perquè hi ha autoritats bancàries que han assistit a jornades d'ADICAE i en la que ja se'ls ha traslladat aquest risc d'exclusió financera. Doncs la gent gran que vulgui i que tingui interès en aprendre aquests coneixements tècnics per poder fer les seves operacions online, perfecte, però és que si hi ha gent que no vol aprendre perquè no pot, perquè no sap, perquè no té mitjans, no han de quedar exclosos d'aquesta atenció.
La Isabel Pons és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat una altra vegada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. N'anirem parlant, evidentment, sempre que sigui necessari aquest acord entre el sector bancari i el govern espanyol. Deia la senyora Pons que pràcticament és només un rentat de cara, un rentat d'imatge, però vaja, algunes qüestions, com a mínim, sí que s'han posat damunt de la taula. Anaves fent que sí mentre parlava
la Isabel. Ella parla que d'habilitats digitals. És que nosaltres tampoc les tenim. Quantes vegades ens hem... Jo m'he barallat moltes vegades amb aplicacions del banc, t'has desesperat davant del mòbil perquè no... o no te'n recordes de la contrasenya, o perquè per qüestions així, o amb la de CatSalut, buscant on està el digital, on estava el passaport Covid, on estava la recepta mèdica per fer alterar el nen. Ens passa a tots, clar, imagina't aquesta gent que s'ha vist esclosa d'un sistema, i no només digitalment, és a dir, venim d'un abús que fa molt de temps, perquè aquest col·lectiu també se'ls ha venut uns productes fa uns anys, que ara els bancs estan tot en un procés judicialitzat, un producte pel qual no estaven preparats per comprar, i el van contractar i els van enganyar, les coses com siguin. I ara arribem a aquesta situació de pandèmia i tot és digital i no pots fer res, i són els teus diners. Al final és que el que penses és que aquesta gent té els meus diners i no em deixa fer res amb ells.
A més, són uns diners que hi van a parar directament, perquè clar, que la seva pensió va ingressar d'allà, vull dir que el circuit del banc
no pots fer res,
ni tan sols enfadats el poden...